pedres, podríem parlar de geologia, eh? No, no s'espantin, és una metàfora, oi? Per parlar de... d'aquesta recerca que s'està fent arqueològica als carrers de Sitges. Una recerca, ara ho comentàvem amb en Joan García Targa, que ens ha cridat l'atenció que en els darrers temps doncs, han sorgit per diversos motius, diverses notícies relacionades amb el passat arqueològic de Sitges. Si per una banda a la cova del gegant van trobar una mandíbula de Neandertal, d'un nen Neandertal, però una altra banda, la setmana passada el Consorci del Patrimoni va fer públic que finalment el que han trobat enfonsat davant de la platja de l'Estanyol és un brulot. I per altra banda, de la Guerra dels Segadors, del 1642, i per altra banda, doncs continuen les excavacions i clar, cada cop que es grata alguna cosa a la zona del Turó de Sitges, surten pedres, i pedres, i terrisses, i altres coses. Joan García Targa, bon dia.
Bon dia.
Ens crida molt l'atenció això. D'entrada, hi ha diverses operacions arqueològiques que en si no estan connectades, perquè a més estudien períodes diferents, i totes estan tenint algun tipus de resultat.
Bueno, és el que et comentava fa un moment, hi ha dos tipus de seguiments arqueològics. Hi ha un que és amb projectes programats amb ajudes diverses i en diverses èpoques, des de la cova del gegant, en restes des de Neandertals fins al Neolític i fins i tot ocupacions més tardanes, d'època romana, ibèrica. I després hi ha aquesta troballa subaquàtica del segle de la Guerra dels Segadors. I després hi ha aquesta que estem fent al carrer Major, que és diferent perquè és fruit d'una obra en curs que per respecte de la normativa arqueològica i de protecció del patrimoni s'ha de fer un seguiment arqueològic. I aleshores, fruit d'aquest seguiment en compliment d'una normativa, han sortit una sèrie de restes. Unes que es podien intuir, com era la muralla, i de fet és el que va motivar de seguida per part de l'obra, per a l'obra i gestionar a veure com es podia fer, i després unes altres que no es comptava però que també es podia pensar que sortirien, que són d'època ibèrica, entre els segles III i o abans de Crist, relacionades amb altres troballes similars que s'han fet al Puig de Sitges.
Per tant, aquestes excavacions que s'estan portant a terme, en concret en la parcel·la del carrer Major 4-6,
correcte,
però que poden estar relacionades amb les que en el seu dia es van fer a l'Ajuntament mateix i en altres indrets molt similars, a la Casa del Poble, etcètera, etcètera. Totes elles són, més o menys es troba... El mateix no és exactament el mateix, però tot té una relació, perquè tot és molt a prop.
Sí, físicament és molt a prop, és una ubicació molt bona, perquè és amb la vessant i a la part alta d'un turó orientat cap a mar, amb la qual cosa tens una protecció dels vents, en part, tens una part de darrere en camps de conreu, tens un accés per via marítima al transport i a la relació cultural i comercial, i òbviament és una bona ubicació per viure. La continuïtat fins avui en dia t'ho indica, vale? I és les troballes aquestes que tu esmentaves, tant la que es va fer a la biblioteca l'any passat, les reformes que s'estan fent a la biblioteca, com al carrer Fonollà, que es van fer l'any passat, fa dos anys que van sortir també murs, com lo de l'Ajuntament, lo de la Casa del Poble, etcètera, etcètera, t'indica que hi ha una ocupació reiterada des d'antic al Puig de Sitges.
Ara parlarem del procediment, de com es farà l'obra, però ja que estem agafant el fil per la banda del que s'està començant a trobar, el que es troba confirma el que ja se sabia o hi ha alguna petita, entenem petita, sorpresa?
Bueno, a mesura que va... hem de pensar, o hem d'intentar entendre, que el que estem fent és un trencaclosques.
Correcte.
Amb molt poques mostres. És a dir, l'ideal des del punt de vista arqueològic seria poder obrir-ho tot. Com que això és inviable...
Aixequem Sitges, oi?
Això és inviable, òbviament. Pues anem tenint trossets. I aquests trossets cada vegada són més homogenis. Al principi només vam trobar restes de materials, és a dir, objectes que van tirar. Aquests últims anys el que estem trobant són restes de murs, que t'indica, òbviament, un assentament estable. Murs fets amb pedra, lligats amb terra, d'època ibèrica, després d'època romana, que es va extenent, i ara sabem, per exemple, que des del carrer Fonollà fins al carrer Nou hi ha ocupació ibèrica, d'una forma estable, amb restes de murs, amb evidències diverses. Per tant, ja sabem que és més o menys uns límits de distàncies, d'amplades, que ocupen la totalitat del turó i l'arrencament de la vessant des del carrer Major, per entendre'ns, fins a arribar al que és actualment l'Ajuntament, on estava el castell medieval.
A l'època entre ibèrica i romana, estem parlant d'un del que seria com una mena de granja gran o d'un poblat?
No, dona la sensació que seria, el cas d'època ibèrica, seria un poblat, com hi ha molts, com el de Vilanova,
sí, amb carrers, amb carrers.
Amb algun tipus de carrer, el que passa és que, insisteixo, és molt difícil veure-ho perquè hi ha hagut una reocupació posterior que t'impedeix moltes vegades veure més del que pots per l'obra. Òbviament tu t'has d'adaptar als límits de l'obra en curs. És a dir, tot i que veis que els murs es fiquen per sota el carrer, no pots continuar, òbviament, perquè no es pot fer aquest seguiment. El que sí que veiem és que en època ibèrica hi hauria algun tipus d'assentament, a la part alta també hi ha estructures, perquè les hem vist a la Biblioteca de Sitges, al carrer Fonollà també hi ha estructures, és a dir, que la vessant que dona la platja Sant Sebastià, per entendre'ns, també hi ha estructures, és a dir, que hi haurien possibles diverses cases amb algun centre que distribuiria una mica aquest tipus d'assentament. O, en el cas d'altres poblats ibèrics, que podria tenir algun carrer principal a banda i banda del qual es situen les cases.
I això ens explica que des de l'època ibèrica fins a l'actualitat l'ocupació ha estat sempre continuada.
És a dir, torno a insistir, és una molt bona ubicació a nivell climatològic, de sediment de terra, de ventilació, etc. I per tant això explica l'èxit d'aquesta part del municipi a nivell d'ocupació humana.
Ara parlarem exactament de què heu trobat, però un aspecte molt important que és que lliga també amb el motiu pel qual en Joan avui ha vingut a explicar-nos aquestes troballes. Ens has comentat abans que l'obra es para per normativa, és a dir, s'ha de fer sempre una recerca arqueològica?
Bueno, no, és a dir, tot el Puig de Sitges, tot el casc antic de Sitges té una categoria patrimonial a nivell de la Generalitat que implica que qualsevol afectació que es faci al terra, al subsol, s'hagi de fer un seguiment arqueològic.
D'acord.
En el moment que entra...
Sí, no és tot Sitges, sinó...
No, evidentment.
Hi ha una delimitació.
A Sitges hi ha el Puig de Sitges, hi ha el Vinyer, sí, perquè des d'antic s'han fet troballes i hi ha una línia que marca uns límits i qualsevol obra que es faci dins els límits també s'ha de fer un seguiment arqueològic perquè ho diu la llei, perquè l'Ajuntament no ho va acceptar i és qui ho ha de fer respectar d'alguna manera.
I aleshores, amb el permís d'obres, per entendre'ns, ve també l'obligació, l'obligatorietat de fer aquest seguiment.
És a dir, en el moment que entra un permís d'obra per enderrocar una casa, en aquest cas al carrer Major o al Vinyet, a la zona afectada, l'Ajuntament ha de notificar al promotor, que diu, miri senyor, igual que ha de comprar palers, ha de comprar material, ha de comprar no sé què, ha de fer una normativa de riscos laborals, ha d'haver una persona que faci el seguiment arqueològic de l'afectació del terra, de les fonamentacions, o de totes aquelles afectacions que es facin, fonamentacions, ascensors, clavegueram, tot el que vulguis a nivell de construcció.
I això va a càrrec del promotor?
Això va a càrrec del promotor. Quan no és una zona protegida i surt i no estava identificada com a tal, normalment no assumeix la Generalitat. Però quan és una zona que està reconeguda a nivell d'aquesta llei, que té aquest grau de protecció patrimonial i que a més el promotor ja ho sap, normalment és ell qui assumeix. A ell no se'l pot obligar a que excavi si no ha de fer una obra. Però si l'ha de fer i ha d'afectar el terra, aleshores sí que se'l pot obligar a nivell de llei.
D'acord.
Una altra cosa és que es compleixi sempre. Però la normativa indica aquest procediment.
Entenem que deuen haver promotors que rufen el nas i deuen haver promotors més predisposats.
Evidentment, és a dir, el que passa és que les coses a vegades si es fan amb antelació és més senzill. Clar, tu quan demanes un permís d'obra has de pagar has de fer una sèrie de tramitacions, una sèrie d'impostos, has de contractar gent, etc. Si aquest seguiment arqueològic el fas previ o amb antelació a tenir tota aquesta infraestructura que és molt costosa d'obra, moltes vegades t'estalvies diners. I a més, ara amb la crisi això ha canviat una mica, però abans la Generalitat, ara no sé si ho tornaran a fer, donava unes ajudes a aquella gent que en compliment de la normativa patrimonial assumia aquests costos. Aleshores li tornaven una part o la totalitat de la intervenció que havia fet a nivell arqueològic.
Això ara no és així.
Això era el problema amb la crisi, doncs moltes coses han saltat pels aires
i
és més complicat, no? Però la idea és aquesta, és a dir, que la persona que s'impliqui amb aquest respecte pel patrimoni doncs tingui algun tipus de compensació, a part de la moral, que pot ser molt subjectiva, que tingui una recuperació de la inversió que ha tingut que fer, d'escreix, si és que ha estat, per pagar les excavacions arqueològiques.
Què implica per un promotor tenir un arqueòleg allà treballant? És a dir, fins a quin punt això atura un procés d'unes obres?
Bueno, en tots els casos és una relació a vegades complexa, sobretot quan són obres petites. És a dir, les obres al casc antic de Sitges són complicades. No únicament aquesta amb la que estem, sinó en general, perquè clar, són carrers estrets, no pots ficar camions grans, hi ha molts comerços que cadascú, òbviament, defensa el seu territori i el seu negoci, això és obvi i evident. El que s'intenta és adaptar-se al màxim possible, tenir molta empatia per ambdues parts, entendre que cadascú està fent la seva feina, intentar adaptar els ritmes, és a dir, doncs nosaltres comencem per aquí, tu comença per l'altra banda, i a mesura que vagis acabant anem canviant de lloc, i és el que hem intentat anar fent aquí. No? Intentant, tot i que el solar és petit, s'ha tingut que mantenir la façana amb uns daus de formigó molt massius, per aguantar la façana, per normativa arquitectònica, de patrimoni també, doncs s'ha intentat, hi ha hagut un cert bon rotllo. El que passa és que, clar, arriba un moment que uns es queden sense feina, a mi en aquest cas t'estan pressionant molt i la feina arqueològica és més lenta que la feina d'obra.
Correcte.
Perquè és manual. I aleshores, tot i que, òbviament, l'empresa, en aquest cas, MCM i la direcció de Cubicat i la propietat ens han facilitat tot, doncs clar, a vegades és difícil. És difícil això, però bueno, s'intenta portar de la millor manera. Jo fa 20 i tants anys que ho porto i mira, i hi ha obres que són més fàcils i obres que són més difícils, però no únicament per l'arqueologia, sinó en general.
Sí, és una qüestió de sentit comú, òbviament. Exacte. Si tens uns paletes per fer un mur i resulta que no poden fer el mur perquè hi ha algun senyor allà traient un mur antic...
No, el que fan al final és que el personal que tenien per fer l'obra
col·labora.
Col·labora i d'aquesta manera col·labora perquè tu acabis abans. I això òbviament és normal i és lícit. El que ells volen és que fer via. L'arqueologia és uns altres ritmes, però bueno, d'alguna manera en aquest cas ha anat bé perquè, escolta, ha sortit una muralla que es restaurarà, hem tingut temps per fer la resta, ens han facilitat el transport dels sediments de terra, que hem agafat molts sacs de terra per fer estudis de llavors, perquè han sortit unes qüestions interessants. És a dir, que hi ha hagut un molt bon ambient, penso jo, a nivell de tant de la direcció d'obra com de l'empresa, com de la propietat, la Generalitat, etc. Totes les parts implicades, tot i que òbviament a vegades és difícil en determinats moments.
I un cop surten restes, i en aquest cas està garantit que en totes aquestes obres sempre sortiran restes, què hi ha l'obligació de conservar?
Bueno, això són criteris que estableixen entre... És a dir, és obvi, per exemple, en aquest cas, ha sortit part de la muralla medieval.
Que és una... estem parlant del carrer Major 4-6.
Correcte.
Em sembla que no havíem arribat a especificar...
Pujant al carrer Major a mà esquerra.
A mà esquerra, que és aquell solar gran que es va tirar fa uns mesos.
En el moment que s'obre el carrer Major, l'últim tram, on està l'edifici que és l'antic ajuntament...
Davant de la Torre de les Hores.
Exacte, allà mateix. Clar, surt un tram de muralla medieval, amb un estat relativament bo, amb uns 12 metres de llargada, amb l'arrencament de la Torre de les Hores.
12 metres és molt, no?
12 metres de llargada. Aleshores, clar, hi ha un plantejament que des del principi és obvi. S'ha de deixar una mostra. A més, un dels negocis que hi ha a la planta baixa d'aquest nou edifici, que és Catalunya Freedom, s'interessa per tenir aquestes restes d'estructures que formin part de la seva oferta de venda de la tenda, no? Aleshores, clar, la qüestió és com ho fem, de quina manera ho fem, com es pot restaurar, com es pot adaptar la necessitat d'una nova obra amb una fragmentació important i que després part de la muralla quedi integrada. En aquest sentit, des de abans de Setmana Santa, tal com el text que t'he passat, es va posar un cartell explicatiu en català, explicant una miqueta amb unes fotos què és el que estaven fent allà, perquè la gent és molt curiosa i és obvi, és un carrer de pas que molta gent transita per allà, i bueno, ara estem en la fase que estan acabant de fer la planta baixa i en el moment que acabin de fer-la començarem a restaurar-la, de tal manera que una part quedi vista perquè des de l'interior de la botiga la gent pugui veure frontalment el talús de la muralla, una altra ho veurem lateralment perquè vegin una miqueta com estava feta aquesta muralla, amb l'enlluït exterior, amb pedra molt més treballada, i la resta, una mena d'encofrat amb pedra no treballada, que és el nucli de la construcció aquesta del segle XIV. És a dir, intentem d'alguna manera, intentem entre les parts implicades, òbviament que es pugui fer la construcció en curs, però a la vegada que es deixi una mostra. En el cas de Sitges s'han deixat molt poques mostres al casc antic. És a dir, les restes del carrer Nou, que estan sota l'edifici de la UAC, no es poden visitar. Les sitges que van sortir a l'Ajuntament no es va considerar dient tampoc. Les murs que han sortit al mig del carrer tampoc s'han conservat. Aquesta era una bona oportunitat, i així s'ha consensuat, per deixar una mostra significativa d'un moment històric important de la vila de Sitges.
No, no hi ha una obligació legal? De...
No, teòricament no. És a dir...
S'ha de ressenyar?
S'ha de ressenyar, és a dir, jo he acabat de fer un... És a dir, jo quan acabo l'excavació, clar, l'excavació està acabada, ara s'ha de fer el seguiment de la restauració, jo faig un informe tècnic, sense posicionar-me en res, sense donar l'opinió sobre les coses. Una altra cosa és que es fa una reunió entre les parts implicades i diu, escolta, com ho podem fer? Aquesta gent ha presentat un dibuix d'una projecció en 3D de com quedarà, vale? A la planta baixa, amb uns ninotets, etcètera, no? Que és una proposta. Aquesta proposta s'està tramitant actualment per fer els permisos i per fer-ho de forma consensuada. Després, fins i tot, la persona aquesta que tindrà una de les tendes, bueno, penjarà uns cartells o uns plafonets explicatius per la gent que entri, que sàpiga què és allò, igual que es fa a molts altres indrets del món. A Barcelona està ple el casc antic, el barri gòtic de Barcelona, de bars o restaurants que entres i tens coses romanes o coses medievals. Aquí és una bona oportunitat per tenir una mostra significativa d'un moment històric molt concret.
Exacte, és a dir, és un atractiu. Vostè entra a la botiga i a sobre podrà veure una miqueta, un trosset d'història.
Per això s'ha de ser una persona amb una certa sensibilitat.
Correcte.
Perquè aquest manteniment de la muralla, a part de suposar un increment amb el cost...
I un canvi del projecte constructiu.
Tindrà un manteniment al llarg. És a dir, s'haurà de netejar... És a dir, fumigar perquè no surtin herbes, perquè si no ho tens cuidat al final serà pitjor per tu. Per tant, bueno, la gent moltes vegades opina des de fora quan no t'afecta, això s'ha de restaurar perquè... Clar, quan estàs ficat al procés és més complicat. És més complicat, no és tan senzill i s'han d'avaluar moltes coses.
Un s'imagina, ara quan en Joan ens ho explicava, s'imagina el Born, que és allò que tens tot un barri allà sota.
Clar. El Born és una troballa espectacular, és a dir, és el barri...
De la Ribera.
Sí, però és la part urbana moderna conservada més gran del món, una de les més grans a nivell arqueològic, és a dir, és una superfície molt gran i que et permet explicar molts discursos socials, econòmics, ideològics, arquitectònics, artístics, de tot. És un exemple paradigmàtic. Clar, no cada allò es pot fer, perquè té un cost molt elevat, encara que li treguin tot el suc possible a nivell de béns, d'activitats... És molt difícil de fer-ho cada dos per tres. En diverses poblacions de Catalunya trobes mostres, òbviament, més petitetes, de diverses èpoques, però que d'alguna manera ajuden a entendre i també a tenir la sensibilitat de que no tot ha de ser ciment i formigó i edificis, sinó que també conservar una mica mostres d'altres èpoques, penso jo.
Òbviament, més enllà de les construccions, també es troben altre tipus de restes.
Sí, en aquest cas vam trobar per una banda la muralla, que era el més evident i que és el que va motivar la implicació d'un arqueòleg a nivell d'obra, que ha estat uns 2 mesos excavant allà, però arran de tota la sèrie d'intervencions que s'han de fer per obres, és a dir, zapates, riostres, una sèrie de qüestions tècniques de fonamentació, han sortit una acumulació molt gran de restes d'època ibèrica, dintre d'uns murs, etc. És a dir, que amb aquell solar va haver una ocupació ibèrica, possiblement una romana, una medieval de la muralla, i després la moderna i la contemporània. L'època ibèrica han sortit milers de fragments, ara estic processant i fent l'estudi dels materials, però el que és significatiu és que va sortir una acumulació molt gran, amb 2 àmfores pràcticament senceres, una feta per aquí, a Catalunya, i l'altra feta a Eivissa.
Quan dius senceres, vols dir...
Una ànfora... fa més o menys uns 1,10 m, 1,30 m.
D'acord.
Estava sencera i esclafada, com si se li hagués caigut la runa de la casa a sobre. Estava completament patada i a més dins un...
Però es podia reconstruir.
Es pot reconstruir dins un nivell de cendres, perquè es va cremar alguna cosa i li va caure totes les cendres i tot, pum, i les va esclafar. És com si tu trepitges un... algo i queda... puf.
D'acord.
Vale? A part d'això van sortir molts elements de bronze... Han sortit algunes plaques de plom, han sortit objectes procedents de diverses parts de la Mediterrània, hem agafat, no et sé dir la quantitat, però 30 o 40 o 50 bosses de terra que estan pendents d'estudi per veure llavors, veure quin tipus de fusta és a dir, tota una sèrie d'estudis que s'han fet en altres llocs del municipi que t'ajuden també a donar una informació no exclusivament arqueològica, sinó mediambiental, per exemple, no? Sabem que a Sitges, per exemple, fa 2.400 anys hi havia taurons perquè vam trobar la dent d'un tauró en una sitxa de l'arxiu de Sitges. Sabem que conreuaven vinya, ara que estàveu parlant de la Malvasia també aquí abans d'entrar, però també sabem que ho feien els romans, Malvasia no, però un altre tipus de vi i oli, i els ibers també ho feien, és a dir, tot això, aquest estudi de terres et permet una informació que l'arqueologia a vegades no et dona, t'ho donen aquest tipus d'analítiques, no? I que també es faran.
I això, això on es porta, on es processa?
Això, aquest tipus de terres, bueno, un professional, un arqueòleg, que és un arqueobotànic, que jo normalment treballem plegats, i quan surten evidències d'aquestes, i hi ha recursos, o bé del promotor, o bé de la Generalitat, que busca els recursos per fer aquest tipus d'analítiques, jo li passo els materials, i ell ho processa, i després m'entrega un informe que s'anexa al que és l'informe total i et permet tenir aquest saber que conreuaven, que no, i el tipus de conreu t'indica la climatologia que hi havia, el tipus de terra, si era àcida, el que fos, no?
I les restes, les àmfores i tot aquest material més gruixut, més enllà de la part de les llavors, per entendre'ns, on va parar i on es continuarà?
Bueno, ara provisionalment el Consorci del Patrimoni de Sitges em va cedir a l'edifici Miramar, amb un dels soterranis per tenir-lo dipositat i no tenir-lo que tenia a casa, perquè si no em faran fora. Aleshores, a mesura que jo vaig fent l'estudi i tal, el vaig depositant allà, i després, quan estigui tot acabat, veurem si es pot quedar aquí a Sitges, és a dir, si hi ha una infraestructura dintre dels nous museus de Sitges on es puguin exhibir aquest tipus de materials, o en cas de que no, temporalment es porta o a Pedret, que està a Girona, o a Cervera, que hi ha un altre magatzem nou de la Generalitat, i allà es deixa en dipòsit provisional, i si l'Ajuntament de Sitges o qui sigui vol fer una exposició, s'ha de fer un tràmit, de demanar, etc. I funciona així. O sigui, evidentment jo no m'ho quedo, no tinc cap interès de quedar-me tones de material o milers de fragments, i hi ha una part que és significativa, es podran reconstruir veient les coses que estan sortint, 5 o 6 o 7 peces pràcticament, bueno, han sortit 2 pràcticament senceres, una altra pintada d'època ibèrica molt bonica sencera, les àmfores aquestes que amb paciència i la gent que té experiència jo crec que les poden enganxar, remuntar perfectament, i altres peces que, bueno, que em recordo quan vam estar excavant però que ara no, no sé dir, però sí que podran sortir unes quantes que es podrien exposar en una vitrina o presentar a qualsevol activitat.
Per tant, hi havia més del que us pensàveu que trobaríeu? Perquè sempre...
Mira, l'arqueologia és molt difícil. Quan has de fer un pressupost, un promotor et diu, vale, jo et contracto, però has de fer un pressupost, com et fa un fuster o... és molt difícil, perquè tu mai tens la certesa del que sortirà. Aleshores, tu li pots dir, a veure, tu li pots dir les condicions, li dius, miri, jo per lo que ha de fer... si em facilita la mà d'obra un parell de treballadors o no sé què, jo conto tant de temps, a tantes hores, segons la col·legiatura, tants diners. Clar, després hi ha una sèrie d'imponderables que tu no saps, però en geologia també. És a dir, quan fas una obra has de fer uns estudis geològics per veure la resistència del terra. Si resulta que la fonamentació l'has de baixar més perquè la roca natural surt més fonda, que són recolzes tu l'edifici, allò tindrà un cost major, perquè necessitaràs més formigó, més ferro, més hores de màquina excavadora, és a dir, tota una sèrie de... i això no ho saps fins que t'hi trobes. Aleshores, aquí vam anar per la muralla, però clar, al començar a rebaixar, que els hi feia falta treure tota la runa de les fases modernes de la casa, de seguida a treure les fases més modernes, va començar a sortir àmfora que venia d'Eivissa, i àmfora que venia del sud d'Itàlia, i àmfora que venia d'Empúries, i àmfora... coses... d'objectes que t'indiquen el comerç que hi havia entre Sitges i altres zones de la Mediterrània. Saps, clar, això d'alguna manera, clar, et desorienta, intentes fer-ho el més ràpidament possible, però clar, quan plou s'empantanaga tot. Si ells necessiten la màquina i mou, has de tapar les restes aquelles perquè passi la màquina per moure's, després destapar-ho. Clar, és aquesta capacitat d'adaptació per en dues parts, òbviament, d'intentar fer la feina el millor possible i no entorpir al màxim ni ells a mi ni jo a ells. Intentar fer-ho d'una forma consensuada, i en aquest cas ha funcionat relativament bé o molt bé.
Què ens explica el que has trobat al carrer Major 4-6 que no sabéssim ja?
Que no sabéssim ja, per exemple, en altres llocs que hem vist, no hi havia tants objectes procedents d'Eivissa, que t'indiquen que són d'una fase o d'una època anterior. És a dir, quan aquí s'imposen els romans, tots els objectes, la Maria que arriben són romans d'Itàlia. Amb anterioritat hi ha púnics. Hi ha gent d'Eivissa i, per tant, indica polítiques comercials de l'època i estratègia de logística militar de l'època.
Eivissa d'època...
Cartaginesa. Clar, a Eivissa tens cartaginès i l'estableix...
Sí, per això anàvem a preguntar com és Eivissa, o sigui, com és que és que d'Eivissa i no, jo què sé, de Menorca.
Bueno, perquè a Eivissa hi havia un assentament de cartaginesos de Càrtago que van fundar un assentament important, al Puig dels Molins, entre altres llocs, que els museus de Sitges en col·leccions de, no sé si era d'Utrillo, no recordo bé, que va excavar o van estar per allà fent forats, per entendre'ns, hi ha col·leccions d'aquestes necròpolis, d'aquestes zones d'enterrament a Eivissa. Aleshores, aquí el que hem vist de diferenciat és que hi ha molt d'objecte, o moltes àmfores, o molts fragments d'àmfores que venen d'Eivissa, hi ha moltes coses que venen del sud d'Itàlia, que això és menys significatiu perquè ja en tenim, però moltes diferents tipus. Han sortit alguns objectes de plom, que al restaurar a vegades aquests objectes de plom poden estar gravats amb escriptura ibèrica i ens poden indicar coses diferents a les que sabem. Han sortit molts claus de bronze, cosetes així de construcció, han sortit alguns objectes curiosos també de ferro, d'eines del camp. És a dir, t'estan indicant que era una població normal i corrent, de gent que comerciava, de gent que treballava, de gent que tenia aquests contactes que et comentava, que el que han fet és, amb aquesta troballa, augmentar encara més el ventall de zones on la gent de Sitges de l'època tenia relacions comercials. I clar, aquesta suma d'evidències, el que fa a nivell científic, per una banda, i a nivell social o de difusió, que és el que estem fent ara aquí amb Ràdio Maricel, és ubicar Sitges a l'antiguitat. Serveix per ubicar. És a dir, vam començar amb unes troballes molt disperses al segle XIX, a partir dels finals dels 80 del segle XX van començar excavacions més o menys programades i fins ara s'han fet unes 15 o 16 al casc antic, per diverses obres. Algunes no ha sortit res, altres, com rases de gas i tal, és impossible veure res, tot i que s'ha de fer el seguiment. I després hi ha altres que tens una mica més d'espai per les dimensions de l'obra que s'està fent que et permeten d'alguna manera, aquest trencaclosques que dèiem al principi, intentar donar-li una volta de torca.
Sí, perquè, de fet, aquest trencaclosques podríem dir que té quatre dimensions, perquè té les tres habituals més la temporal.
Sí, clar, és que, insisteixo, és complicat. Quan la gent et pregunta, i quanta gent viuria aquí? Ostres, si tinc dos murs que són de fases diferents i que no són de la mateixa habitació, clar, jo puc dir mentides, però no seria lícit. Aleshores dius, bueno, jo puc parlar fins aquí. Jo quanta gent viuria? Bueno, pots fer un càlcul i dir, a veure, si la part alta del Puig de Sitges és una hectàrea i en comparació d'altres llocs, tu podries dir, doncs, bueno, aquí podrien haver, no sé, 20 cases. 20 cases per 5 persones o 6 per casa, podrien viure 100 persones, grosso modo. I em podria haver tant panxo, però això és una generalització tan gran que no té cap valor fins que no es trobin més evidències. Vale, igual que muntar històries a partir d'una troballa i tal, és difícil.
Per tant, arribarem a tenir doncs un plànol dels Sitges de l'antiguitat o no?
Bueno, cada vegada es va fent més, és a dir, cada vegada vas afegint punts que et permeten dir, si aquí tens un mur, a l'altra banda també tens un mur, aquí tens un mur, entremig tens Sitges. Cada vegada vas veient més una mica com podia ser. Podia haver una part de muralla. Fa uns anys, per una exposició que vam fer, crec que el 2003, vam encarregar uns dibuixets de com podia ser el Sitges en època ibèrica i en època romana. Des del 2003 fins ara hem augmentat molt el coneixement sobre això. És a dir, s'hauria d'encarregar un altre dibuixet que et permetés amb una vista aèria, però amb una recreació senzilla, però tal, aquest tipus d'evidències. I cada vegada dius, bueno, i després superposar el plànol actual. És a dir, a sota l'església i tal. A sota l'arxiu històric hi això. A sota l'Ajuntament podia dir això.
Perquè els entramats urbans es mantenen al llarg del temps. Perquè, clar, aquí estem parlant, per una banda, època ibèrica, per una altra banda, època romana, per una altra banda, època medieval, per una altra banda, època moderna.
A vegades sí, a vegades no, Joan. És a dir, d'època ibèrica el que tenim possiblement és un poblat, tal com et deia, d'època romana dona la sensació que el que hi ha és al carrer Nou un assentament o una casa amb magatzems per donar sortida a productes a través d'algun moll que hi hauria a la platja,
a la
Fragata. En època medieval, jo no sóc especialista en època medieval, però sembla que hi ha una retícula més estructurada, que amb alguns canvis és la que es va reaprofitant en època moderna i contemporània. Hi ha coses que s'aprofiten del passat a nivell urbà i coses que es canvien, depèn de les necessitats, les urgències que tenia la població en aquell moment, de si estava amenaçada per atacs de pirates o el que fos, es feia un enfortiment de la construcció, o quan arriba al segle XIX pues fan una reforma, que és el que van fer a Sitges, i moltes coses d'època medieval van desaparèixer. Es té informació a partir de documents, però a nivell d'arqueologia a vegades l'època medieval desapareix més enllà de la muralla. Desapareix, és a dir, no hem trobat en totes les excavacions que hem fet una casa, algo amb evidències d'haver estat ocupat en època medieval, ni ceràmica medieval dels segles 10, 11, 12, 13. O sigui, hi ha un salt entre el segle 3, 4 d'època romana, el Puig de Sitges, i el segle 15.
No, i durant aquella època probablement això va continuar.
Evidentment hi viurien. El que passa és que no sabem on ni com, o si estarien fora del Puig de Sitges, o si estarien dins de la zona de muralla, o potser és que, òbviament, també és una altra explicació, totes les reformes que es van fer al segle XVIII i XIX van rebentar tot el que estava directament sobre la reforma que van fer.
Correcte. O van aprofitar les pedres, que això també era un clàssic, no?
Clar, la part ibèrica, com que està més fonda, perquè han hagut diversos recreixements de terra, va quedar protegida i es conserva. En canvi, l'època medieval i moderna va estar més rebentada per les reformes més modernes.
L'època antiga està ben perimetrada, és a dir, hi havia una muralla exterior, com...
Bueno, s'interpreta que sí, el que passa és que s'interpreta, i alguns dibuixos ho hem fet, i amb alguna publicació científica ho hem presentat, podria ser la coronació del Puig de Sitges, és a dir, la part de dalt de tot, però que clar, quan van fer els museus a partir de les cases de pescador i de l'hospital, suposo que la van rebentar, quan van fer les reformes de les cases que hi ha just davant de l'Ajuntament, allà hi ha trossos de muralla, també a l'interior de les cases, és possible que aquesta muralla medieval estigués sobre la muralla ibèrica amb alguns trams, amb la qual cosa, clar, èpoques van matxacant les èpoques anteriors, i al final resulta molt complicat veure les coses, no? Perquè clar, no tens un espai. Quan tens un lloc com el Vinyet és molt més fàcil, quan vam fer l'excavació del Vinyet fa 11 anys, que tens una extensió de 3.000 metres quadrats i és diferent, clar, veus les coses en conjunt. Aquí és molt difícil. A més hi ha murs que se't fiquen per sota el carrer i dius, bueno, aquest on aniria? I aquest on? Clar, i has d'intentar lligar coses i és més complicat. És més complicat que quan és un espai obert al mig del camp que ho han conreguat, i però res més, no han construït res a sobre.
El Vinyet, el que es va trobar bàsicament seria les restes d'una granja, oi?
Sí, d'una casa d'època romana.
Que devia tenir relació també, evidentment, amb el Puig de Sitges.
Sí, és a dir, allà deuria viure una persona important. Es va trobar un tros de làpida de marbre de Carrara d'un tal Caius Caecilius Aemilianus. Després, el que és més proper a l'ermita del Vinyet, es van trobar tombes d'època tardana. El que és la plaça que hi ha a la banda de mar, al costat de l'església del Vinyet, es van trobar restes ibèriques i romanes, a un metre i mig de fundària. Per tant, tota aquella zona també és una zona d'ocupació important, no? Des d'època ibèrica i després en època romana. I t'explica també que, òbviament, és un bon lloc, amb camps de conreu, amb... també hem de fer l'esforç d'imaginar-nos les coses sense tota la construcció que hi ha avui en dia.
Correcte. O sigui, el que ens hem d'imaginar és un petit llogarret habitat a un quilòmetre i mig del turó que també estava habitant, no?
Correcte, però clar, ho hem d'imaginar, que ara jo faig visites a darrere els cap de setmana i a la gent li dic, això s'ho hem d'imaginar amb el mar retirat 150 metres respecte a la línia actual.
I sense la Renfe al costat.
Sense la Renfe, sense els edificis, sense, i a més amb una zona d'aiguamolls, amb desaigües de rieres amb més cabdal, amb petits dalt, és a dir, amb un paisatge completament diferent. Clar, si ho intentem entendre, l'antiguitat amb la planificació urbana actual, és impossible, és incompatible. Per tant, has de fer l'esforç, ja sé que és difícil, i això és tasca dels arqueòlegs, i si no ho aconseguim és un problema nostre, que no ens expliquem bé, és fer aquesta abstracció, i per això serveixen, per exemple, les analítiques, aquestes que et deia, de saber quines espècies, perquè això et permet fer uns dibuixets, no? de boscos de tal cosa, boscos de tal altra, i vivien d'aquesta manera, en totes les destrals d'època ibèrica, servien per tallar aquest tipus de fusta, aquest tipus de l'altra, i és la forma de treballar d'una forma científica, les treballes que vas fent al llarg del temps.
La costa catalana, entre Barcelona i Tarragona, a l'època romana, hi havia Bàrquino, hi havia Tarraco. Sitges, era un lloc molt important entre aquí al mig? N'hi havia diversos llocs com Sitges?
No, hi ha diversos. És a dir, els romans van fer una estructuració de l'espai molt exhaustiva i entre, pels més optimistes, Sitges seria la Blancassur, que no cal parlar, perquè ja s'ha parlat molt, però el que sí que és significatiu és que pràcticament a la població important actual hi ha una casa romana de camp o algun petit tipus d'establiment, per exemple, a Castelldefels hi ha, a Gavà, al Prat, a Sitges, a Vilanova, a Cubelles, a Cunit, ja, d'època ibèrica i d'època romana. És a dir, al voltant de les vies de comunicació, en aquest cas d'època romana, de la via Augusta i dels ramals, hi haurien assentaments que servien per explotar el territori i també a nivell de logística, de control del territori. I els romans van ser molt exhaustius amb això. No únicament explotar-lo, sinó vigilar-lo i controlar-lo. Aleshores, la via Augusta que va des de Roma fins a Cadis, pràcticament a cada població de tota la costa catalana, valenciana, murciana, bueno, de l'Andalusa, hi ha assentaments ibèrics i després romans superposats. I cap a l'interior també, amb els ramals, les carreteres secundàries de l'època, també hi ha assentaments. És a dir, per tant, la red viària no és únicament per comunicar, sinó que és per controlar el territori, igual que avui en dia els AVEs i totes aquestes coses, no? És el mateix.
Per tant, Sitges, en aquest sentit, no és cap excepció.
No,
un assentament original ibèric que després els romans reaprofiten,
correcte,
amplien.
Correcte, és el mateix que es fa a molts llocs. Que tindria la significació? Bueno, la significació la trobarem si un dia fem una troballa molt important, una estructura constructiva, que diguis, ostres, doncs això és un salt qualitatiu, que trobessin un temple, per exemple, que segur que ha de ser-hi un temple a la part alta del Puig de Sitges, perquè tots els assentaments que són en un turó i en una vessant, a la part, igual que avui Estret i altres llocs a Girona, normalment a la part alta hi ha una part emmurallada, hi ha una part religiosa, política, d'un centre polític o un edifici polític, aquí no ho han trobat fins ara. Bueno, per això es fa el seguiment. Però era la possibilitat de donar aquest salt qualitatiu i de dir, escolta, a part dels murs on hi havia la gent, on hi havia magatzems i tal, ostres, doncs hem trobat un tipus d'estructura que li fa donar un salt qualitatiu al coneixement que tenim de Sitges.
Perquè cada X poblacions probablement hi havia un centre logístic.
Correcte, és a dir, la capital de tota aquesta zona, que es diu la Cusatània, era Quesse. Quesse, en època, és el nom ibèric de Tarragona. Vale? Aleshores, a part d'aquest assentament important, hi havien després assentaments de segon nivell, per entendre's, que podrien ser Vilanova, Olèrdola, etc. Després hi podien haver de tercer nivell, que podrien ser Sitges, Cubella, tal, i després hi havien granges disperses, vale? Que eren llocs vinculats directament a l'explotació del territori.
És una jerarquia. Com la del Vinyet.
Com la del Vinyet, o... No, després hi havia unes altres que eren senzillament una caseta, com una caseta de pagès moderna, una barraca de pedra seca, que hi havia un dipòsit, com el que es va trobar aquí a les Forques, anant cap al port d'Aiguadols, o d'altres llocs, no? On un pagès anava i guardava allà els quatre estris per treballar, hi havia una caseta. Vale? Pues hi ha tota una jerarquització d'organització de l'espai per explotar-lo de forma sistemàtica des d'època ibèrica i en època romana també. I això t'explica que hi ha diversos tipus d'assentaments amb mides, amb tamany, amb objectes que surten. No és el mateix que tu vagis senzillament a treballar, que hi visquis, t'arribin objectes de fora, t'arribin objectes de luxe, t'arribi altres històries, no?
Per tant, queda molt, 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 molt per explicar a partir d'aquesta, doncs, recerca que s'està fent al territori. Hi ha alguna prevista?
Bueno, a vegades hi ha qüestions que estan en stand-by, i a vegades depèn més de la coordinació entre institucions, en aquest cas entre l'Ajuntament, la Generalitat, etc., que són els que tenen competències, per, d'alguna manera, agilitzar tots aquests processos. Ara que estem, sembla que estem començant a sortir de la crisi, no tant com diuen alguns, sembla que hi ha més moviment a nivell d'aquest tipus d'activitats i, per tant, s'ha de fer un seguiment més acurat.
Doncs estarem pendents d'aquest futur seguiment que probablement doncs, portarà de nou noves troballes, noves descobertes, noves interessants revelacions a partir de la història passada de Sitges com les que sempre ens porta en Joan García Targa a partir d'aquestes excavacions. Unes darreres excavacions que s'han fet al carrer Major 4-6, gràcies sobretot, com dèiem, a la bona predisposició mostrada per la propietat i la direcció de l'obra. Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I doncs esperem tornar a parlar amb en Joan quan torni a veure doncs, a haver algun tipus d'excavació d'aquesta mena. I a tots vostès ho deixem aquí, ara notícies amb la xarxa i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.